President, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Deixa'm preguntar-li per l'actualitat més recent. Jordi Mestre va posar el càrrec a la seva disposició ahir?
Bueno, ahir vam tenir una junta de molts temes, i un dels temes era, evidentment, doncs, parlar i acabar el tema FIFA, que la sanció doncs, va ser ratificada pel TAS ara a finals d'any. Vam explicar el tema, va ser una explicació que van donar executius al club, molt correcta, però davant la insistència de demanar responsabilitats, sí que és cert que el Jordi Mestre va dir, escolta, si tant, escolta, si vols, jo vull dir, això ho deixo. Evidentment, va ser una conversa sense cap tipus d'intenció, al contrari, no va presentar la dimissió en cap moment.
No, però va posar el càrrec a disposició seva, i vostè no li va acceptar.
Va ser una conversa, no és una conversa oficial, però si no, evidentment que no, perquè en aquest tema el FIFA, jo he dit sempre que tothom és responsable i ningú, i fa molts anys que el club doncs, fitxava els nois joves d'una manera concreta, ara ho hem canviat, ara hi ha una nova forma de fitxar aquests nois i, evidentment, ja no es cometran aquestes errades.
Ara comentarem el tema FIFA, però què va passar amb Toni Freixa?
Bueno, va ser un dels directius molt insistents a la Junta en demanar insistentment el responsable del tema FIFA. Bueno, jo crec que això és un tema que la Junta Directiva el tenim ja... sabem el que va passar, ho hem anat veient al llarg d'aquests últims mesos, i a més va ser la insistència aquesta doncs, que ens va portar a dir-li, escolta, noi, parem ja, és un tema doncs, que l'hem de patir. Jo he dit sempre que aquesta sanció de la FIFA és una sanció molt, molt injusta, desproporcionada, i de veritat és que la història del Barça hem tingut sempre moltes injustícies al llarg de la història del Barça i també d'aquesta ens en sortirem.
Li sorprèn l'actitud de Toni Freixa darrerament a les reunions de la Junta i la seva actitud respecte a vostè?
Bueno, cada directiu, evidentment, no som una Junta de pensament únic, cada un té la seva forma de pensar, som plurals, hi ha debat, evidentment, com ha de ser la Junta Directiva, i cada directiu s'expressa de la manera. Jo sóc un president que m'agrada molt doncs, trobar tots els temes en consens, aprovar-los en consens, no sempre pot ser, evidentment, però m'agrada molt aquesta forma que tothom pensi, tothom digui la seva, tothom opini, crec que és bo pel Barça i també és bo per la Junta Directiva.
Hi ha algú que faci oposició des de dins?
No.
No?
No.
Hagués convocat, sigui'm sincer, hagués convocat eleccions, president Bartomeu, si el Barça hagués guanyat a Noeta jugant com ha fet aquestes últimes setmanes?
A veure, eleccions, en el cap ja feia bastantes setmanes que ho havia pensat, de fer eleccions a final de temporada, però era una cosa que havia compartit amb molt poqueta gent, evidentment el resultat dolent de Noeta, i també doncs, aquesta tensió que jo he dit moltes vegades, que era una tensió desmesurada que vivíem al voltant del club, doncs em va fer doncs, posar en marxa aquesta decisió. La decisió que vaig plantejar-la, la vam consensuar amb molts dels directius, amb els directius doncs, que... Hi ha alguns que m'ho havien dit feia un any, feia un any m'ho havien dit alguns, per tant, però jo estic satisfet d'aquesta decisió i no torno a pensar ja si què faríem.
Però no m'ha contestat la pregunta. Vostè creu que l'hagués convocat? Si hagués passat el que hagués estat el més lògic?
Sense la tensió que aquell moment vaig percebre que hi havia, si no hi hagués fos la tensió. Evidentment, no haguéssim convocat eleccions. La convocatòria d'eleccions és bàsicament per baixar aquesta tensió més desmesurada que tenim al voltant del club. És una tensió, jo crec que objectivament no tenia sentit, perquè el club, jo ho dic sempre, jo estic raonablement content com van les coses des de l'àmbit esportiu, perquè no, doncs esportivament ja sabem que l'equip està bé, tant a la Lliga com a la Copa del Rei com a la Champions, però també des del punt de vista econòmic, per exemple, o social.
Ara parlem, però és a dir, interpreto que no hagués convocat eleccions si estigués el club com, o l'equip com està en aquests moments, i... probablement hagués convocat a final, més endavant, hagués convocat eleccions per final de temporada, és a dir, en cap cas va pensar vostè en esgotar el mandat fins al 2016?
Jo sempre he volgut esgotar el mandat, sempre. Mm. Sempre perquè crec que és una manera, doncs, de ser un club doncs, rigorós, un club que els presidents o les directives esgoten els seus mandats, els acaben, era la meva intenció, ara. Evidentment, veient com va anar la tensió, doncs va anar creixent aquesta tensió, doncs vaig preferir doncs, baixar-la. Crec que la decisió ha estat encertada, perquè jo percebo que la tensió s'ha reduït al voltant del club. Ens hem centrat en el futbol, que era
però
el que
volia. Però la tensió no s'ha reduït precisament gràcies a l'equip de futbol?
Bueno, s'han pres moltes mesures, eh? No només es va convocar eleccions.
Es va destituir Subisarreta. Li pregunto igualment, amb aquest ICI. Si hagués guanyat el Barça a Noeta, hagués destituït a Subisarreta immediatament?
Això ara ja era suposar per suposar. Ara no sé què hagués succeït. El que sí sé és que el fet de convocar les eleccions de la manera com ho hem fet per aconseguir una reducció de la tensió i centrar-nos en l'equip, doncs ho hem aconseguit. Hi ha moltes decisions que s'han pres, per exemple, la sortida de Subizarreta.
Estava cantada aquesta sortida de Subizarreta abans de la destitució o declaracions que fa el Canal Plus?
No, Subizarreta és una persona que algun cop ho havíem parlat, evidentment, era una persona que la intenció meva era doncs, que acabés aquesta temporada i començar un nou cicle. També és veritat que el fet de no poder fer aquest estiu doncs, ens permet acabar un cicle amb Subizarreta ara i en comencem un altre d'una altra manera.
Amb qui?
Bueno, estem en aquesta fase buscant un secretari tècnic, estem buscant, hem vist bastantes persones, a mi m'agraden personalment dos o tres dels que hem vist, anirem parlant sense presses. No, no puc dir els noms encara perquè al final...
Nom? No. És a dir, però és imminent? O
no.
pot ser que acabi temporada sense director esportiu i que es presenti vostè amb una candidatura amb el director esportiu?
Les opcions són totes, estan totes obertes.
La que més li agrada a vostè?
A mi m'agradaria, evidentment, incorporar ara doncs, un director tècnic per continuar i preparar doncs, la temporada vinent amb l'entrenador, amb Luis Enrique, però bueno, no serà fàcil perquè
és evident. Lligat a vostè la candidatura?
Jo ara és que no penso en candidatures ni eleccions, eh? Estic pensant només amb el dia a dia, amb el que convé el club actualment, i d'eleccions i candidatures en tindrem temps de parlar un cop acabi la temporada.
Ahir li deia al Toni Freixa, segons m'acaba de dir vostè, i jo li faré la mateixa pregunta. Subizarreta, Guillermo Amor, Alberto Valentín, el Toni Rosic... hi ha molts defenestrats del cas FIFA. Però qui ha estat el responsable? Sempre hi ha un responsable.
Jo crec que totes aquestes persones, noms que he dit ara, jo no els vull relacionar amb el cas FIFA. Són persones que treballen al club, que en un moment donat doncs, hem decidit, jo vaig decidir personalment, doncs, que alguns marxessin i que vinguin altres persones que els han substituït. Gent que penso doncs, que té unes qualitats diferents als anteriors i gent que farà un altre treball en el club. Però jo no ho relaciono amb el cas FIFA. El cas FIFA és un tema molt concret, jo ho he explicat molts cops.
Sí, però qui és el responsable? Sempre hi ha un responsable. Qui és el que...
Hi ha molts responsables. Sí, hi ha molts responsables. El responsable principal jo crec que és aquest article 19 de la FIFA, que és un article que jo penso que és un article que
sí, però no
té poc sentit.
Hi ha algú que, d'acord, però hi ha algú que no compleix amb aquest article i, per tant, comet una il·legalitat. Amb la qual cosa hi ha algú que diu, passem de llarg això...
Mira, aquí n'hem parlat molt internament en el club del que ha succeït al llarg d'aquests anys, perquè això no comença ara. Això va començar l'any 2002, quan la FIFA doncs, incorpora aquest article 19 a la seva normativa, que el 2009 incorpora el 19 bis, el 2009 un article encara més dur de l'anterior, que no permet que fitxar nens si no venen a compte els pares. És això, bàsicament, eh? Hi ha nens que no pots fitxar si no venen amb els pares. I llavors, ha estat moltíssimes persones, és el club sencer que ha anat fent coses doncs, que incomplien, però també haig de dir una cosa, la Federació Catalana, la Federació Espanyola, evidentment, ens van donar la llicència perquè els nens juguessin. I això és una cosa que no hem
fet
al Barça.
Per tant, la Catalana i Espanyola també és corresponsable dels errors del Barça?
Corresponsable, ho han dit ells, i l'Espanyola decididament va anar a la FIFA i a l'Altas també i va dir, escolteu, això és culpa nostra que vam donar la llicència perquè els jugadors del Barça poguessin jugar. Jo vull dir una cosa amb això, que estem focalitzant tot això amb el Barça. A Catalunya hi ha milers de nens en aquesta situació, milers, que evidentment jo també estic d'acord amb la Federació Catalana i l'Espanyola, el que no farem és a milers de nens que estan doncs, vivint en el nostre país d'una manera que no és com diu l'article 19 de la FIFA, és a dir, estan sense els pares aquí, o només amb el pare o amb la mare, jo no els hi prohibiré mai jugar a futbol, perquè és una manera de... I al Barça d'aquests milers de nens n'hi ha 5.
Ja. Però això no eximeix de responsabilitat l'error del Barça. Per tant, vostè és responsable?
Responsable, jo ho he dit abans, ho som tots i no som ningú. Jo crec que ho ha estat des del 2001 fins al 2000 ara, tots els presidents, vicepresidents, directius, empleats, executius i tot el club. Hem estat moltíssima gent responsables, però no ens sentim responsables, perquè el que fem nosaltres és, evidentment, portar nois a la Masia, donar-los una beca perquè puguin estudiar nosaltres i ser futbolistes i fer-ho de la millor manera possible perquè siguin algun dia professionals.
Qui és més responsable, vostè o Sandro Rosell?
No, jo no crec que aquí hi ha un grau de responsabilitat d'uns o dels altres. Aquí, he dit abans, aquí la responsabilitat és cau en
tothom. Però per entendre's, perquè ens entenguem, qui està o qui és un dels màxims responsables per vostè, sense que em vulgui dir el nom, ja no hi és el club?
Hi ha gent que va ser responsable d'aquestes coses que no estan al club, però torno a dir-ho, això comença l'any 2001. Mm. 2001. O sigui, l'any 2001, el senyor, per exemple, Leo Messi, no hagués pogut venir a jugar amb nosaltres, no hagués pogut venir a la Masia del Barça, no hagués pogut estar a la seta esportiva, des del 2001, que és quan surt aquest article 19 de la FIFA. Per tant, aquí hi ha tantes coses que ens surten al voltant d'aquest tema. Per això torno a dir jo mateix. Jo el focus no el poso a Sant Joan d'Espí, no el poso al futbol base. Jo poso el focus a la FIFA. La FIFA té un problema en el futbol mundial. Hi ha molts nens, milers de nens, no només a Catalunya, a l'estat espanyol i també a Europa, amb condicions que no compleixen l'article 19 ni el 19 bis, i la FIFA ho ha de regular, això. La FIFA no pot seguir tenint un article que incompleixen tants milers i milers de nens. Ara, que ens toqui el Barça per 5 casos, doncs, home, aquí ja podem especular tant com vulguem.
Doncs especulem. Per què li toca el Barça i no altres clubs?
Bueno, això seria una pregunta a la FIFA. Segons la FIFA ens va explicar, hi ha una persona o un organisme que van fer una denúncia anònima a la FIFA per un jugador concret, que és en Lee, que és un jugador coreà que tenim a casa nostra. Arrel d'aquí, doncs, tot això s'engega.
Vostè sap qui és el que s'ha xivat?
No ens ho ha pogut dir la FIFA. Ho hem preguntat de totes les maneres possibles, no ens ho volen dir.
S'ho imagina?
L'altre dia vaig sentir un executiu de la FIFA que parlava d'uns periodistes o d'una federació, llavors ho va desmentir. A veure, aquí la FIFA crec que ens ha fet a tots un embolic, ens vol embolicar, però l'important és que, torno a dir-ho, la FIFA ha de revisar aquest article 19 i el 19 bis i ha de reglamentar, perquè no podem tenir tants nens en futbol només, eh? Perquè qualsevol altre esport en el món pot haver-hi transfer de jugadors entre 12 i 18 anys. Mm. Només és el futbol que t'obliguen que els pares han de viatjar amb els nens i instal·lar-se en el nou país.
Són 5 casos o 9?
Actualment són 5.
Van ser 9, no?
Van ser 9, 4 es van regularitzar, però ara queden 5 casos, dels quals ara queden 4, perquè un holandès ha marxat i ara tenim 4 nois que no poden jugar. Al final no poden jugar fins que tinguin 18 anys.
El sorprèn que el Real Madrid hagi fitxat tant jugadors joves en les últimes setmanes?
Bé, la política esportiva de Madrid no la desconec, no sé per què ho estan fent. Bueno, si volen fitxar, que fitxin jugadors, el mes de gener és un mes que el mercat i la finestra està oberta.
El sorprèn, però, que el Real Madrid, que el Barça hagi estat, diguem-ho, l'abanderat de la FIFA pels casos que ens ocupen de gent jove, i en canvi el Real Madrid sigui presumptament investigat ara?
A veure, al llarg de la història, ho que deia abans, al llarg de la història crec que el Barça ha patit sempre moltíssimes injustícies. Aquesta és una. Per mi aquesta és una. I sempre ens n'hem sortit. I com deia abans, a Catalunya hi ha milers de nens, a l'estat espanyol hi ha milers de nens també en aquesta situació, i per tant hi ha més clubs involucrats. Jo no diré quins són, però sí que és veritat que la Junta Directiva de la Federació Espanyola de fa uns mesos, al novembre, ja ens va dir el president Villar que la FIFA seguia les seves investigacions en el futbol de l'estat espanyol i que hi haurien, doncs, més investigacions, que veig que darrerament sento Madrid, l'Atlètic de Madrid també, per tant, bueno, és algo que està succeint.
Vostè reclama la justícia que deia ara, que és injusta per vostè, també pels altres que han comès aquests errors?
No, jo el que vull és que la FIFA solucioni aquest problema, perquè no podem tenir milers i milers de nens que no puguin jugar a futbol perquè els seus pares no estan vivint amb ells. Això és totalment injust per aquests nens. No s'ho mereixen, aquests nens haurien d'estar jugant, integrant-se a la societat, jugant al seu club, del seu barri, de la seva escola, i això no poden fer-ho. També és cert que aquí hi ha un organisme, que és la Lliga Professional de Futbol, que ja ha anunciat que posarà una demanda contra la FIFA a Europa, perquè, evidentment, aquest és el cas. Aquest pot ser un cas com el cas que va ser fa molts anys, pot ser el cas Barça en el futur i que la FIFA, doncs, a veure, com diré, els organismes internacionals a vegades, doncs, han d'anar evolucionant. I jo recordo el COI, que va fer una evolució fa uns anys, altres entitats, també la FIFA ha d'evolucionar aquest aspecte. I espero que ho fagin abans de que algun dia d'aquí uns anys tinguem un cas Barça en els tribunals ordinaris europeus.
El Barça ha perdut, ara que parlem del futbol base, 5 dels últims 6 partits. El juvenil A és el primer cop a la història que ha perdut 4 partits consecutius. Els equips de les seccions inferiors estan tenint resultats, en general, molt dolents. Què li han fet al planter?
No, el planter són els mateixos jugadors, eh? No han canviat. Què va del planter? Bueno, doncs que, evidentment, en les etapes formatives no pots cada any competir amb el mateix nivell. Jugadors que l'any passat amb entrenadors guanyaven tots els campionats, aquest any, al pujar un any més a les seves categories, doncs segurament s'enfrenten amb equips, doncs, més forts, però això és una evolució habitual en el món del futbol formatiu. Estic segur que d'aquí a final de temporada aquests jugadors, que són ara més joves, que juguen a categories superiors, evident, s'aniran adaptant com s'adapten i faran bons campionats.
Per tant, la lleva no és tan bona com la de fa uns anys?
La lleves, va per generacions, això. Hi ha lleves que són bones, altres no tan bones, i això el Barça hem tingut molts exemples a la història. Jo el que diria és que l'etapa formativa d'un futbolista no és guanyar l'objectiu, l'objectiu és la formació. la formació futbolística i també humana, i amb això el Barça sempre... L'important és tenir, com dic jo sempre, és que en el nostre equip Barça B tinguem sempre jugadors, jugadors que permetin doncs, visualitzar que un dia aquests jugadors poden arribar al primer equip. Actualment el Barça B, que és un dels equips, doncs, el més jove de la segona A, amb una mitjana de 19 anys, doncs, home, té jugadors que tenen totes les possibilitats d'algun dia arribar al primer equip. I aquest és l'objectiu, formar jugadors per arribar al primer equip. Estan treballant. Jo, confiança tenim amb els tècnics del futbol formatiu. Són els mateixos que l'any passat, per tant, no hi ha cap canvi, i, bueno, no ens preocupa.
Va anunciar que es presentaria a les eleccions. En algun moment li va passar pel cap plegar?
No, en cap moment.
Per què es vol tornar a presentar?
Bueno, perquè el nostre projecte era un projecte de 6 anys, més 6 més, un projecte en el qual ens il·lusiona doncs, seguir col·laborant a fer créixer el Barça. Ho he dit abans, no? Objectivament, doncs, anant a dades objectives, el club doncs, econòmicament doncs, l'hem sanejat, el club guanya diners, endeutament l'hem reduït, patrimonialment tenim un projecte, que és aquest projecte d'Espai Barça, doncs, que, home, és un projecte que pot canviar el Barça en el món, i però sobretot l'objectiu també és seguir apropant el soci al club, o el club al soci. Jo crec que el club ha estat molts anys lluny del soci, i aquests darrers anys jo crec que el soci percep que el club s'ha acostat. Ara no oblidem també que l'objectiu és seguir fent créixer el Barça.
Serà una junta, vol un ajuntament directius vostè?
Més o menys?
Menys, sí.
Ja ho veuré. Ara, la veritat és que no m'he plantejat encara...
Més cohesionada que la que hi ha ara? Continuant, per exemple, els vicepresidents?
En aquest moment nosaltres, com a junta directiva, no parlem d'eleccions. Estem molt dedicats al dia a dia del que és el club, gestionant-ho, sobretot molt enfocats a la competició i a l'esport.
Però vostè compta amb tots els vicepresidents, per exemple?
Jo compto amb tota la junta directiva que tenim actualment.
Amb Toni Espessa, també?
Però hi ha una cosa que és que no ens ho plantegem. Ara no en parlem, d'això, aquí.
Però és veritat, per exemple, que el vicepresident primer li ha demanat que hi hagi prescindit d'un altre vicepresident de pes?
No n'hem parlat. Torno a repetir-ho, eh? No hem parlat en cap moment dintre la junta directiva d'eleccions, ni de campanyes, ni d'equips de futur, molt centrats en el que és ara el dia del club. Ja tenim coses per anar solucionant i altres per anar engegant. Per exemple, tenim ara el tema de televisió, però estem ara molt ficats amb el tema de televisió.
Perquè ja hem dirat Telefònica o MediaPro?
Un dels dos serà.
Oh, esclar, sí, clar.
Un dels dos.
O blanc o negre.
Negociant amb tots dos estem actualment.
Però és veritat que Toni Rossic tenia un acord verbal amb MediaPro?
No, això no és veritat.
No és veritat.
No. Toni Rossic és una persona que és un dels que negocia amb MediaPro i també amb Telefònica, i bé, acords verbals, els acords s'han de signar.
Una última pregunta sobre la seva candidatura.
Però
hi vull preguntar en concret. Té por que hi hagi algun membre de la Junta que li faci un rossell i marxi? I es presenti?
Cada u és lliure, evidentment. Quan arribi el moment que convoquem eleccions o que hi hagi la dimissió doncs, dels directius per fer eleccions, cada u és lliure de fer el que cregui convenient. Sí. Jo crec que hi ha una junta amb gent molt capaç, gent doncs, que han demostrat que dominem, sabem de Barça, i per tant tothom és lliure de fer el que cregui.
Luis Enrique, permeti'm, de què depèn que continuï sent l'entrenador de la temporada que ve si vostè és elegit president?
Ell té contracte amb el club fins la temporada, fins a l'any 16. Està fent una feina doncs, que no és gens fàcil, perquè ha començat una nova etapa al club, està integrant jugadors que hem fitxat aquest estiu amb els que ja teníem, i home, jo estic molt content, ho està fent força bé, i desitjo doncs, que els propers partits, setmanes, doncs, vagi creixent aquest equip. Jo crec que estem en millora contínua, i aquesta millora contínua l'estem veient des de fa setmanes.
Qatar, serà que no?
Qatar és un altre tema que, ho hem dit clarament ja des de l'Assemblea de Compromissaris de l'octubre, és un tema que nosaltres estem mirant altres opcions, hem de mirar-les, és la nostra obligació mirar Qatar, però també que pugui haver-hi altres empreses doncs, que estiguin interessades en patrocinar el Barça. Qatar acaba el 2016, el seu contracte, i a partir del 2016-17 pot ser ella o una altra. Jo també diria una cosa amb el tema Qatar, que la situació actual de Qatar, evidentment, no som insensibles, som sensibles a la situació actual de Qatar, que és diferent del que teníem quan vam signar fa 4 anys, no té res a veure. Fa 4 anys hi havia temes econòmics, però ara, a part dels temes econòmics, hi ha temes socials i polítics, i amb això tenim sensibilitat.
Té alguna clàusula de penalització si es trenca el contracte en Qatar?
No. El contracte de Qatar és un contracte que acaba el 2016.
Per tant,
si estarà aquesta temporada i l'acabi.
Per tant, sí o sí fins al 2016.
Sí o sí fins al 2016.
Té alguna oferta llaminera? Per la samarreta?
Bueno, i estem treballant, però ara no puc desvetllar jo de quina manera que estem fent. Sí que és veritat que hi ha una empresa que es diu IMG, que és una multinacional doncs, que coneix molt bé el món del el mercat i les empreses i els patrocinis, doncs, que s'ho està estudiant, ho està treballant amb nosaltres, i si tenim alguna informació, evidentment, tampoc la farem pública, perquè començaríem una negociació, per tant, amb això ja ho veurem al moment. L'objectiu, evidentment, és a l'octubre del 2015, a l'assemblea, a la propera assemblea de compromissaris, en allà sí que els compromissaris haurien d'escollir el nou patrocinador o el mateix, si fos el cas, per la temporada 16 en endavant.
Acabo de seguir de la meva part, anirem un moment a la publicitat i de seguida col·loquem els periodistes en aquest estudi perquè els faci alguna pregunta, però abans d'acabar la meva part, quan fa que no parla amb Sandro Rosell?
Home, doncs va ser la setmana passada.
La setmana passada?
Sí.
Es va veure amb ell?
Vam dinar junts.
Què diu?
No parlem de Barça, eh?
Som no m'ho crec.
No parlem de Barça, no. Som amics, evidentment, Sandro Rosell des de fa molts anys, Sandro va marxar del club, ell va explicar les seves raons.
Se les creu?
Que precisament avui surt un article, he vist a la Vanguardia del seu grup, doncs un article que parla doncs, de tots els èxits doncs, que, de l'etapa Sandro Rosell. Crec que és just llegir-ho i fixar-se en les coses bones que fa el club.
El Sentinel avui a la Vanguardia, efectivament.
Fa un article avui i bé, doncs Sandro Rosell té les seves raons que va donar i ara estem en una segona etapa, però evidentment hi ha una cosa que hem de tenir clar. Estem fent el programa electoral votat el 2010. Sandro Rosell ho va fer com ho va fer i més avui queda molt ben reflectit amb títols, amb guanys econòmics, socialment i ara, bueno, ara ho estic fent jo com a president. És el mateix projecte, segurament amb la meva forma, no? Cadascú té les seves formes de fer les coses, però el projecte és absolutament el mateix.
De qui se sent més hereu? De Laporta o de Rosell?
Jo he estat amb els dos. Jo vaig estar amb el Joan Laporta del 2003 al 2005, com a directiu de seccions, sobretot de bàsquet, i amb Rosell he estat de vicepresident doncs, durant 3 anys i mig. Home, jo sí he après més d'algú és de Sandro Rosell. En Joan Laporta va ser l'inici, però de Sandro Rosell sí que he après molt. És un expert en el món de l'esport, en el món del futbol. Per tant, l'herència de Rosell, evidentment, és el problema electoral que estic portant jo endavant.
Hi ha una brama que corre que, precisament, amb un dinar amb Rosell, vostè va destituir en Doni Subirsarreta. Això és veritat?
No és cert, això.
No és cert, eh?
No és cert.
Va. I l'última per part meva. Pot garantir la continuïtat de Leo Messi a final d'aquesta temporada?
Crec que és un debat, ho he dit molts cops ja, aquesta temporada i la que ve i l'altra. Leo Messi té contracte amb el club, el Leo Messi està feliç aquí, ho ha dit ell. Ara, jo no ho dic jo, és que al final prefereixo remetre amb les paraules que ell va tenir fa unes setmanes.
Sí, però és evident que el contrari seria al revés, és a dir, que no estic feliç i que tal. Però jo li pregunto únicament, és a dir, vostè pot garantir aquesta continuïtat?
Nosaltres no vendrem Leo Messi, per si és la pregunta. No tenim cap intenció de vendre Leo Messi perquè estem molt contents amb Leo Messi. Però, a més, no és que ho digui jo, és que ell ho va dir fa unes setmanes i més clar que les seves paraules no n'hi ha.
Joan Maria, engegues?
Sí, president, m'ha semblat, si m'equivoco em corregeix, que ha insinuat que actualment la relació del Barça amb el Qatar el fa sentir incòmode, a diferència del que passava fa 4 anys.
Sí, la situació, evidentment, és diferent del Qatar d'ara, del Qatar fa 4 anys. Jo he dit abans, som sensibles a la situació doncs, social i política. Fins ara era una relació doncs, econòmica, però això no vol dir que Qatar no sigui un patrocinador Qatar Airways, al qual estem contents. Té una posició econòmica important al club, però bueno, això no vol dir res. Nosaltres estem mirant altres opcions. És la nostra obligació mirar la millor opció pel Barça i, això sí, a l'Assemblea d'octubre del 2015 l'Assemblea haurà de prendre una decisió.
Va ser una mala idea vincular el Barça amb Qatar?
No, en absolut. Jo no crec que fos... Quan vam fer aquesta iniciativa el 2010 no va ser cap mala idea. De fet, Qatar ens ha posat una ajuda econòmica molt important. Jo vull recordar que quan vam entrar el 2010 la situació econòmica del club era complexa, amb un endeutament molt alt, i això, doncs, Qatar és un dels que ha ajudat, evidentment, a millorar-ho.
I aleshores ara per què el fa sentir incòmode aquesta vinculació?
No, jo dic que som sensibles a la situació social. Jo també llegeixo els mitjans i escolto i veig la televisió i veig el que passa en el món i a la política. Doncs nosaltres, evidentment, som sensibles i hem de recollir tot el que passa i, evidentment, prendre sempre la millor decisió pel Barça.
Però quan diu que són sensibles, es refereix sensibles a què? Al fet que ja hi ha informes bastant rigorosos que demostren que el Qatar financia grups que degollen
Jo no m'extenc més i només dic això. També Qatar doncs, té un Mundial per fer el 2022. Li han fet ara últimament... està fent el Mundial, per exemple, d'handbol. És un país molt actiu. Però això no vol dir que nosaltres, com a junta directiva, doncs, som una junta que hem de llegir tot, hem de documentar-nos, hem de mirar les coses i prendre la decisió millor pel Barça. Que jo espero que això sigui a l'octubre de 2015, que siguem nosaltres, evidentment, perquè el projecte doncs, que tenim que ens il·lusiona seguir, i evidentment presentarem a l'Assemblea de Compromisaris la millor opció pel club.
L'última sobre aquest tema. Es planteja en la possibilitat que UNICEF torni al pit de la samarreta, o això està liquidat perquè la pela és la pela?
A veure, avui en dia la situació del futbol ha canviat moltíssim. Estem envoltats de grans clubs, grans corporacions, de rics poderosos que inverteixen en un club, i el Barça ha de ser competitiu. El Barça hem de poder seguir sent un club que tenim recursos, tenim mitjans econòmics per poder també competir amb aquests i poder retenir el talent a casa nostra. Per tant, això jo crec que ja és una mica utòpic. Però, en canvi, sí que podem fer projectes amb UNICEF. Recentment hem fet ara el One in Eleven, és aquest projecte que hem fet, vam signar a Nova York ara fa dues setmanes. És un projecte molt interessant, on un de cada 11 nens al món que no tenen dret a l'educació perquè els hi falta recursos, doncs al Barça ens hi aboquem, i jo espero que puguem anunciar d'aquí uns dies doncs, que el Barça, en lloc de portar-li 1,5 milions d'euros a UNICEF, com fem cada any, doncs que pugui ser per 3, per 4 o per 5 vegades. No? Per tant, amb UNICEF la col·laboració seguirà. El portem, evidentment, UNICEF a sota el número 1 a l'esquena, i UNICEF és... Jo crec que som ja com de la família, no?, amb UNICEF i Barça. Tenim un camí llarg, UNICEF està molt content amb nosaltres i seguirem. Ara, portar-ho davant, crec que hem de pensar que el món del futbol ha canviat molt aquests darrers anys, moltíssim, i ho tenim exemples. No sé, ara aquests dies llegíem, a l'Atlètic de Madrid entra un soci capitalista asiàtic, a València també, ja veiem els casos del City, del Chelsea, del PSG, del Mònaco, d'algun equip rus... Bé, nosaltres hem d'estar en aquest món, si volem ser un dels primers, i hem de seguir augmentant ingressos, perquè hem de poder tenir recursos per fer-ho tot.
Anem per l'ordre de la taula, eh? Miquel Rico, el context de l'entrevista amb el Jordi, m'ha donat la sensació que s'ha parlat més de passat que de futur. El qual gairebé confirmaria una teoria de que tot això és una mica la gestió de la Junta avui, però avui una qüestió de fer més del dia a dia que d'una altra cosa. I personalment sempre he tingut la sensació que des de que fa un any va agafar la màxima responsabilitat del Barça ha anat tapant forats més que fent via. A partir d'aquí la pregunta seria: hauria estat més fàcil la gestió a la presidència del Barça si no fos amic personal del president i només hagués estat el successor del president Rosell?
Home, evidentment que aquest any de mandat que porto jo de president sí que hi ha hagut problemes, però no, jo no crec que hagi estat tapant vies, només. Jo també ara parlar de coses positives.
Una sensació personal, anem a dir...
No.
La FIFA, el cas Neymar, l'acció de responsabilitat, això mateix de Qatar, crec que els problemes de la gestió Bartomeu han estat més gestionar el passat que no el present, entenc.
Jo ho he explicat abans, el tema FIFA és una cosa que ve de fa molts anys, el tema de Qatar és un tema doncs, signat que van estar tots d'acord i que inclús va aprovar l'Assemblea de Compromissaris. Jo diria que aquests anys de primer període amb Sandro Rosell de president i ara jo, són anys, jo crec que són positius pel club, són anys de creixement, són anys de títols, evidentment sempre hi ha problemes, però també són anys bons. Aquest any 2014 que ara hem tancat, vam fer un referèndum, per exemple, per el mes d'abril, que va ser votat doncs, per majoritàriament per 3% dels socis. A l'assemblea última de compromissaris del mes d'octubre darrer va ser el rècord de la història del club d'assistència. Jo crec que el soci està en el club, participa, i nosaltres hem fet moltíssimes accions per millorar aquest espai que el soci té en el club, i crec que ho està veient bé. Ara, que hi ha problemes, i tant que sí, i els solucionem, i els seguirem solucionant. Però hi ha hagut coses molt bones també, i jo crec, ara no parlaria dels títols guanyats, ni l'àrea econòmica, ni l'àrea social, però crec que hem d'haver fet un balanç des del 2010 fins ara, i és positiu.
Sí, en tots els respectes, i sense discutir, la seva resposta és una resposta a una pregunta que jo no he fet. Jo la pregunta la tornaria a fer i diria: amb aquest any a la presidència hauria estat tot més senzill pel president Bartomeu si no estigués vinculat per una amistat personal amb el president Rosell?
No, seguiria sent igual. seguiria igual, perquè una cosa és ser amics i l'altra ser companys de junta directiva. Jo separo molt clarament el que és l'amistat del que és el treball i la roda del Barça. Jo vaig ser vicepresident en l'àrea esportiva i jo estic molt satisfet d'aquests 3 anys i mig de vicepresident esportiu, perquè vam guanyar 2 lligues, una Champions, a les seccions hem fet rècord de títols a la història del club. Jo estic molt satisfet de la meva etapa com a vicepresident esportiu, que evidentment també era l'etapa de president de Sandro Rosell. Podem treure pit, No, el barcelonisme no ens hem de... El barcelonisme hem de treure pit d'aquesta etapa, que ha estat molt bona en tots els àmbits, i aquesta etapa que ara engeguem és una etapa que és una continuació d'aquell projecte, però ho he dit abans, fet amb una altra manera. Evidentment, jo he fet canvis al club, canvis executius, he fet canvis a l'àrea esportiva, i inclús a l'àrea directiva també hi ha hagut algun canvi, o uns quants. Per tant, jo he anat fent una mica la meva manera, però el projecte és el mateix. Iniciat amb Sandro Rosell, mateix programa, mateix projecte.
Això, que potser és de no existir aquest vincul, tots aquests canvis que efectivament s'han fet, començant pel director general, en lloc de fer-se 11 mesos després, els hauria fet el primer dia.
No, perquè amb Antoni Rosic, jo soc una de les persones que he confiat en Antoni Rosic, és un molt bon director, ha fet una molt bona feina al Barça aquests anys, però arriba un moment doncs, que hi ha etapes que acaben i s'han de començar en altres. Jo vaig considerar que l'etapa doncs, acaba a final d'any i a partir d'ara doncs, iniciem una etapa amb un altre director general.
Raül.
Bon dia, president. 4 preguntes molt ràpides. Parlant de canvis, per què a l'estiu calia un team manager, Emili Sabadell, i 5 mesos després no?
Bueno, no, jo no sé què calia. Calia un team manager per organitzar una sèrie d'aspectes del primer equip que s'han organitzat, que ens han fet molt bé, i el team manager doncs, ara ha plegat, i totes les seves funcions, que les seguirà fent algunes persones del club, es reparteixen amb Naval, Pepe Costa, també José Manuel Lázaro i Raúl Sanllí. Però la feina del team manager o la seva representat ara se seguirà fent. No és que despreguin les feines, segueixen fent-les altres persones.
Els jugadors o algun jugador li havia demanat el cap de Emili Sabadell?
Cap jugador. Ningú.
Tema FIFA. Ahir vam explicar a RAC1 que un d'aquests jugadors afectats per la sanció, Kair Ruiz, infantil francès, marxa. Vostès han parlat amb la família per intentar que no marxés? Estan en contacte amb la família dels nens afectats que no poden jugar?
No, estem en contacte amb totes les famílies i aquest noi francès marxa per tornar. Evidentment, nosaltres seguirem aquest jugador, ens interessa molt, i ell sap que quan tingui l'edat reglamentària per poder estar aquí sense els pares, perquè el problema de la FIFA, jo vull repetir-ho perquè a vegades la gent no ho ha entès, senzillament és que tenim 5 nens que van venir a jugar amb nosaltres sense que els acompanyessin els pares. Cosa que en qualsevol àmbit de la vida esportiva o acadèmica d'un nen ho pot fer, excepte en futbol. Per això torno a dir-ho de sempre, el problema té la FIFA, el focus és la FIFA i la FIFA ha de solucionar aquest tema. Que els nens puguin anar lliurement pel món estudiant o fent esport, també amb el futbol, que és l'únic esport que no es pot fer. Aquest nen tornarà, aquest nen és un nen que seguirem perquè, evidentment, quan té l'edat reglamentària, que són els anys que li pertoquen, segons la FIFA.
16 anys.
16 anys, tornarà al club.
Ahir Emilio Butragueño va dir que li agradava, que estava encantat amb la norma de la FIFA. Li sap greu que el Madrid no vagi de la mà del Barça, en aquest cas?
Cada club té la seva política esportiva, i el Madrid té la seva, que he dit abans que la desconec. Nosaltres tenim una política esportiva que és clara, que és, evidentment, buscar el talent i els jugadors joves arreu del món, portar-los a la Masia i que aquí es formin. Bueno, ja sabem que han d'acompanyar-los els pares, ja ho sabem. Fins a l'any 2009 es permetia que hi hagi un tutor que visqués aquí. Des del 2009 la FIFA no permet ni tan sols el tutor. Han de ser els pares, no el pare o la mare, no, els dos. Per això deia abans el que deia, no? Que Leo Messi no hagués pogut venir d'Argentina aquí, perquè crec que l'acompanya el pare i només no tot el temps. Per tant, és algo que s'ha de revisar. La FIFA té un problema, que són milers de nens a Catalunya, també a l'estat espanyol i a Europa, i crec que és injust que sigui l'únic esport del món que un nen no el pugui practicar allà on visqui.
Perilla el càrrec d'Eusebio dissabte a Sabadell?
No. Eusebio sap que és molt difícil la segona A, sap que és molt difícil assegurar quan tens una plantilla amb jugadors de mitjana edat de 19 anys, que jugues contra equips on hi ha molts veterans. Sempre és veritat que si mirem aquestes darreres temporades, el nostre equip, el B, ha anat de més a menys. És normal, perquè s'han d'adaptar aquests joves jugadors en aquesta categoria, i Eusebio sap que com cada any. Ara.
Pot estar tranquil, si perd a la nova Creu Alta no serà destituït.
Tranquil, ara, això sí, exigim treball, exigim esforç, exigim compromís, com sempre, i això és el que exigim amb els jugadors. Ara, això sí, l'objectiu del club, evidentment, és no baixar de segona. Segona és una categoria molt interessant pels nostres jugadors, és una categoria que ens permet que el salt a primera sigui menys problemàtic, tot i que tenim exemples que no ha passat res. Ja jugues una de tercera a primera i ho han fet molt bé, no? Però el normal és que l'equip nostre estigui a segona.
Senabra.
Bon dia, president. Vaig molt ràpid. Les eleccions seran al juliol?
Les convocarem a final de temporada. Jo el que no vull és que durant, mentre puguem guanyar un títol, que hi hagi res que impedeixi la concentració de tots els culers perquè tenim amb l'equip.
Tenen vostès enquestes que conviden a pensar que per una possible candidatura continuista, per exemple, òbviament la seva, seria millor que fossin el juliol?
No. Bé, enquestes se'n fan. N'he llegit moltes enquestes últimament als mitjans.
Sí, el motiu pel qual es fan el juliol és per no, implicar l'equip en una situació esportiva en la que s'estigui jugant un títol.
Jo no dic juliol, jo dic que seran...
Interpreto que a partir del moment que s'acabi la temporada és un projecte futbolístic...
Les convocarem. O a partir del moment que l'equip deixi, no tingui plat de guanyar cap títol, les convocarem. Però no sé si com caurà la data, si serà juliol, si serà juny, però serà per allà. Home, a mi m'agradaria, evidentment, com més tard millor, perquè vol dir que l'equip ha fet una temporada...
Però també el president que entri tindrà menys temps de... No? Estarà en desavantatge en segons quines coses. El Barça no podrà fitxar, però sí, anirà contra el rellotge en segons quins...
Això el Barça no podrà fitxar, és un mite que m'agradaria una mica baixar-lo.
Aviam.
El Barça no podrà fitxar aquest estiu, però el Barça podrà incorporar jugadors que podran començar jugant a l'equip a partir de 1 de gener del 2016.
No pot inscriure, però pot
fitxar. No pot inscriure, però pot fitxar els jugadors que vulguis, però no podem tindre el transfer internacional fins a l'1 de gener. Per tant, si aquest any Luis Enrique i els tècnics consideren que en alguna àrea de l'equip fa falta algun reforç, el podrem portar, evidentment, però no podrà jugar fins al 1 de gener.
Algú li ha demanat, ja o no?
Fitxarem, entre cometes? Podrem fitxar, entre cometes?
Sí, jo ara escoltava gent que deia durant el debat electoral no podran dir noms de jugadors. I tant que se'n podran dir noms de jugadors, i tant. Perquè al final és... aquest any hem tingut el Suárez que es va recuperar i integrar-se l'equip a finals d'octubre. Doncs l'any que ve serà l'1 de gener.
I es pot entrenar aquest jugador que arribi i que no pot jugar fins al mes de gener? Es pot entrenar?
Pot fer el que vulgui.
Un Luis Suárez, per entendre's. No seria un Luis Suárez.
Un jugador sense fitxa.
Sense fitxa. Pots fer un acord amb un equip i fitxar-lo a l'1 de gener del 2016 i que jugui d'altre equip. Hi han totes les possibilitats i si fa falta jugadors, cada cas serà el més adequat.
Només deixem recordar la línia de la pregunta del Dani que la final de la Champions és el 6 de juny. Vull dir, que si el Barça arribés fins on a tots ens agradaria que arribés, l'últim partit de l'any seria el 6 de juny.
Sí, llavors han de passar 45 dies, aproximadament, per fins a la data de les eleccions. És a dir, que anem a finals de juliol.
Ja ho veurem. Seria l'ideal,
no vol dir, però ha quedat clar.
Que l'equip arribi a la final de Champions, que és el que volem tots els culers.
Vostè ha manifestat, i fa molt ben fet, que ha llegit La Vanguardia aquest matí. A banda de l'article del Sentinel, hi hauria llegit també una informació que explica que la tasca de Zubizarreta l'hereta una comissió tècnica formada per dos directius, per un expert en futbol internacional i per un, entre moltes altres coses, deixem que coli la falca també, un tertulià del Tu Diràs, que avui... A més, serà el programa pel Charlie Reixac. Volia saber si em pot confirmar que el Charlie Reixac s'incorpora i si hem d'entendre d'aquesta informació que llavors no hi haurà director esportiu, és a dir, no hi haurà successor de Zubizarreta.
Aquesta és una notícia que ha presentat el grup avui, però en el club estem, evidentment, buscant un director tècnic. Hi ha moltes possibilitats, però jo no vull dir que sigui aquesta la decisió final. Evidentment, treballem moltes opcions i ja ho veurem. Jo no puc confirmar res ara perquè, evidentment, ho estan portant això un equip dintre el club de persones que estan parlant amb uns i amb els altres.
Entre ells, Charlie Reixac.
No, jo no vull confirmar noms. Charlie Reixac, de fet, ja és una persona que està al club.
Sí, sí.
És això del club. Ell participa, evidentment, activament sempre amb la vida futbolística del club. Per tant, el tenim i és una gran ajuda.
I l'última, ja que estem amb directors tècnics, és una curiositat gairebé, però ja sé que no és culpa seva perquè van esclatar moltes coses, i el cas Messi, Luis Enrique, etc. Però vostè va convocar una roda de premsa, teòricament, per explicar per què es destituïa Andoni Zubizarreta. Moltes explicacions ens van donar. Abans li he preguntat al Jordi, tampoc ho acabem d'explicar. Sabem que les declaracions a Canal Plus després del partit són una de les gotes que fa vessar el got, però jo li volia preguntar quina és la gota principal per la qual Andoni Zubizarreta avui no és director esportiu del Barça, si té a veure, per exemple, amb el fitxatge de Vermaelen o amb la política esportiva o no?
No, són moltes coses. Jo crec que Zubizarreta tothom és conscient que si jo sóc un dels grans defensors de Cizarreta i un que els vaig donar la màxima confiança, i el Cizarreta li vam encarregar aquesta remodelació de la temporada passada, que jo penso que en van fer una molt bona feina els tècnics del club, però bé, a vegades passen, succeeixen coses, que no vull explicar-les quines són, que fan que perdis certa confiança en les persones, però també a vegades el desgast. També hi ha un tema de desgast. Jo crec que Cizarreta és una persona que, jo ho he dit sempre, jo crec que ha estat criticat molts cops injustament, i això doncs desgasta les persones, i el Cizarreta doncs, va arribar un moment que, bueno, ja havíem parlat, doncs, evidentment, que algun dia arribaríem a una etapa. Ara, el fet de que la TAS confirmi la sanció de la FIFA, doncs, no podia fer ja aquest estiu, doncs jo vaig considerar que era el moment d'acabar una etapa, acabar un cicle, iniciar-ne un de diferent.
Gràcies.
Dues molt ràpides. Les declaracions que va fer el Plus després de Noeta Zubizarreta podien ser més o menys oportunes, però va dir una veritat com un temple, que és que en el moment que va passar el capítol final de l'assumpte FIFA amb el Barça, vostè era vicepresident esportiu, és a dir, el màxim responsable de la junta directiva en matèria esportiva. Ha assumit alguna responsabilitat de la seva quota evident com a màxim responsable?
Tots l'hem assumit, la responsabilitat.
Però que a banda de dir-ho...
Jo ho he explicat molts cops, que aquest és un treball, torno a dir-ho, d'un tema que comença en el moment que la FIFA l'any 2001 doncs, incorpora aquest article 19 a la seva normativa, i el nostre club, evidentment, regularment ha anat portant jugadors al futbol base. Hem tingut la Federació Catalana i l'Espanyola que ens donaven les llicències perquè els jugadors juguessin, fins que arriba un moment, que evidentment l'any 2013, que aquesta gent ens la retiren, perquè aquests nois incompleixen una normativa, que és que no venen a comer els seus pares a Barcelona. I a partir d'aquí, responsables, ho he dit abans al senyor Basté, en som tots, tot el club, tots els directius, executius, empleats d'aquests últims anys de 2001, en som responsables.
I la segona, molt ràpida, president. El Rafa Nadal, tertulià del món a RAC1, ha dit avui que hi ha dos misteris que comparteixo amb ell enormes dels últims temps a Catalunya. Un és perquè Jordi Pujol va emetre el comunicat que va emetre el mes de juliol, i el segon és perquè Sandro Rosell va fer l'espantar descomunal que va fer quan la va fer. Ens podria explicar... perquè encara, jo amb tots els socis que he parlat, ningú sap encara per què Sandro Rosell, després d'estar anys i anys conspirant per intentar accedir a la presidència, a la primera de canvi se'n va anar.
Home, crec que Sandro Rosell és el president més votat de la història del club, de conspiracions no, eh?
No, era fora del club.
És una decisió votada pels socis, legítima, el primer més votat de la història. Jo formava part de la candidatura i el programa electoral que vam presentar era realment molt ambiciós i molt engrescador. Sandro Rosell ho va explicar clarament ell quan va dimitir, va fer un comunicat, ell va aduir raons personals, i jo em quedo amb les raons personals que va dir, era un tema de, doncs, ho va explicar ell, de temes de seguretat, de la família. Jo crec que això és una pregunta perquè algun dia ell ho expliqui, segur que algun dia ho farà,
sí, ho creu?
Però aquí jo no puc respondre per ell.
Són les 11 i jo explicaré que això és la ràdio, sortosament és la ràdio i no és la televisió, per sort dels nostres oients. El Miguel, tot i que es pot veure a través de la pàgina web de RAC1, aquestes coses rares de fer ràdio per la tele,
m'hauré d'afaitar, streaming,
per l'avantguarda, streaming, es diu. Però el Miguel Rico m'està fent així, com si fes una cosa petita, com dir, vaig a fer una pregunta. D'aquelles de tertulià, que és petita i que són 10 minuts.
No,
ja veuràs. És una pregunta que respon amb una paraula. El fet evident de que aquesta junta directiva que vostè presideix puguin sortir una o dues candidatures, que parle de la pluralitat de la junta o de la debilitat de la junta?
Jo he dit abans, aquesta junta directiva és plural. A mi m'agrada que hi hagi debat, enriqueix la Junta, enriqueix el Barça, no hi ha pensament únic, i evidentment les juntes directives o les converses que tenim sempre, doncs hi ha debat, hi ha idees diferents, i el que sí que m'agrada molt és que consensuar-les. Jo sóc una persona de consens, sóc una persona que no m'agrada imposar res, m'agrada que la majoria, no tothom, és impossible que tothom ho sigui, però la majoria doncs estiguin d'acord amb el que jo penso i escolto la gent. Jo, quan hi hagi eleccions, no sé qui es presentarà. Jo sí que em presentaré.
Pluralitat o debilitat?
M'has dit breu, no, sisplau. Ja. Són les 11 i un minut.
No. Pluralitat. I això crec que és un reflex al Barça, també. El Barça és un club plural, és un club transversal, però plural ho és, ho veiem amb tot el...
Jo sí que vull acabar amb dos noms propis, un nom propi i un tema que és evident que està passant en general a tot el país, eh? No només al Barça i als futbolistes, sinó que jo crec que a tot. Però primer, a Vidal, més a prop de la direcció del futbol Barça, on s'haurem d'esperar, o depèn d'ell?
Bueno, ell té l'oferta que el Barça li ha fet per incorporar-se al club, l'ha de treballar, l'ha de pensar, ell ens ha demanat temps, diu, escolta, jo acabo de ser de deixar el futbol doncs, fa poques setmanes i ara doncs, estic mirant com és el meu futur. Ell té moltes ganes de col·laborar amb el Barça, però això crec que s'allargarà una mica. Trobarem maneres de col·laborar, amb, evidentment, sempre amb una àrea esportiva.
Vostè és un empresari d'èxit amb la seva empresa. Li pregunto, en el cas del Barça, hi ha Messi, em deixaré algú segur, Messi, Piqué, crec que Xavi Hernández també, el tema fiscal.
Em deixo
algun nom del primer equip del Barça, eh? Segur que em deixo algun nom del primer equip del Barça, que han estat en investigació fiscal, i quan et fan una investigació fiscal, pringues. Em consta que hi ha molts directius del Barça, que estan en investigació fiscal. És veritat, això?
Sí, hi ha alguns directius del Barça que estan en investigació fiscal.
I m'han arribat a dir que són majoria dins de la Junta que estan en investigació fiscal.
Bueno, no sé el número exacte, però...
Vostè també?
Jo també estic en investigació fiscal, tinc una inspecció fiscal, i que altres directius també, i també jugadors, però això és algo habitual que passa, no? Que doncs, la gent tributària de tant en quant fa inspeccions. I jo no vull veure-hi més enllà aquest tema, em quedo amb la tranquil·litat d'una investigació de
només tributària. Només per curiositat, totes aquestes inspeccions fiscals que s'estan fent són totes a la mateixa època? O sigui, la seva és de l'any passat, per entendre'ns?
No, la meva és dels anys 2010
sí,
i 2011.
Sí, però començar de fer... És a dir, li han començat a fer la inspecció fa un any?
Sí, fa un any, sí, sí. Bueno, fa menys d'un any.
Fa menys d'un any. I ens costa que hi ha altres directius que tres quarts del mateix.
Hi ha directius, jugadors, empleats, però no només del Barça. Jo crec que això és algo que tots nosaltres estem subjectes a inspeccions fiscals, però hi ha moltíssima gent, evident, que ho està. Jo no vull anar més enllà amb això i em quedo que intentarem, evidentment, ensenyar que les coses les fem ben fetes, com cal fer-ho i veure què surt.
No hem fet la gran pregunta, eh?
Demà.
No.
Quina?
Si Messi i Luis Enrique estan millor. El va fer patir, eh, allò.
Jo crec que...
Ens va fer patir a tots.
Està tothom bé, hi ha una tranquil·litat...
Sí, però jo li pregunto per Messi i Luis Enrique, la relació Messi-Luis Enrique.
Jo,
no ens enganyem, eh?
Ho he dit aquests darrers dies, a totes les organitzacions, evidentment, és normal que sempre hi hagi, doncs, tensions normals que s'han de resoldre, i no dic Luis Enrique i Messi, i altres persones dintre l'equip, del club, dels tècnics, entrenadors... Això és algo habitual, segurament aquí també passa, doncs, a Catalunya Ràdio i a
RAC1.
Perdó, a Catalunya Ràdio.
A RAC1 segur que també passa.
A RAC1 també passa, segurament hi ha tensions, però resolen, que és important. Resolen les tensions sempre, perquè és el que al final hi ha un objectiu comú, com teniu aquí també, que és fer-ho bé, la gent no agradi.
Molt bé. Jo la tensió que tinc és estirar-li la barba al Dani Sanabra, que s'està fotent
quan vulguis. I espera't, no has fet res encara.
Li agraeixo molt que s'hagi acompanyat, president Bartomeu, que tingui molta sort, en tornem a parlar, i gràcies per acceptar entrar en aquesta, com diem nosaltres moltes vegades, a la tertúlia tan política com esportiva, en aquesta gàbia.
No.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Gràcies. Josep Maria Bartomeu, president del Barça, avui aquí al Món RAC1. Recordeu demà...
Què passa demà?
Uf.
A partir de les 7, Basté.
Ah, a les 7?
Sí, home, demà és partit d'Anaconda.
Però estàs tranquil, no? Estàs
patint. Molt.
Et veig molt tranquil.
No en saps prou com estic de tranquil, jo.
Confies en la classificació.
Vostè sí, està tranquil, home, a partir de demà. Serà
bèstia, eh? L'equip està en una dinàmica positiva, ascendent, però no oblidem que l'Atlètic de Madrid és un gran equip. És l'actual campió de la Lliga, és l'equip, doncs, que està de moda, també, i és un equip que... No és fàcil jugar entre ells.
Miri que m'havia d'ensenyar una cosa i no me l'ha acabat ensenyant, eh?
No, jo, no, més que en general, jo l'hi portava.
Ah, val.
No, com que sé que és una persona, doncs, amant del món de les seccions...
Ah, sí, això sí.
Li he portat, doncs, la inauguració dels nous poliesportius que hem fet a Sant Joan d'Espí, per bàsquet, per l'handbol i pel futbol sala, perquè en tinc
una informació. Anem a fer un partit de bàsquet allà, Sanabra.
Pou i jo anem cada setmana a jugar a bàsquet. Estem en forma. Ets tu, el tema ets tu.
A mi no m'ho compro. Tu estàs bé o no?
Però jugarem, si et sembla, jugarem només amb una pista perquè no t'ofeguis. Podem jugar tu i jo tota la pista i ell mitja pista.
Des de l'estima. Home, el president Bartomeu també podria jugar, eh?
Sí, sí. Bueno, perdona. És igual.
Va jugar a bàsquet, no, va jugar a bàsquet, no, a l'Espanyol.
Sí,
posa notícies.
Et fem jugar de palomero.
Són les 11 i 6
minuts. I Turriana.
Són les 11 i 6 minuts, president. Bon dia i sort.
Moltes gràcies.